Ràdio Vilafranca.
Molt bon dia, benvinguts al Penedès en xarxa de dimarts 11 de febrer de 2024. De 2025, que ens hem descomptat avui, 11 de febrer de 2025. Què tal, com esteu? És que aquest cel tapat, que portem ja un dia i escaig, emboira una mica, costa. En nom de tot l'equip, us saludem des de Ràdio Vilafranca, Marc Pujol, que s'encarregarà de les vies tècniques i la tria musical, juntament amb l'Àlex Santamaria, i qui us parla, Sílvia Delgado. Plegats des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, us acompanyarem al llarg d'aquestes 3 hores fins les 12. Amb aquestes propostes d'aquí uns instants, la previsió meteorològica, aviam si el Marc ens diu què passa amb aquests cels tapats, si sortirà el sol o no, si plourà, si es desencalla això d'alguna manera d'aquí uns minuts. I després ens acompanya l'il·lustrador i escriptor Òscar Cerdà, avui per presentar-nos la figura de Richard Corben, conegut, entre d'altres, pel còmic Dent. Fullejant els còmics de Corben, ens plantarem a 9:45, primera de les 3 cites amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, al flaix informatiu. Després d'aquest primer flash, tema de la setmana, que avui dediquem al Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència, que es commemora aquest dimarts 11 de febrer. El que hem fet és parlar amb científiques, amb investigadores del Penedès, per donar models, per ensenyar trajectòries, per saber si els ha costat o no arribar on són i conèixer la seva tasca, la seva trajectòria, les seves investigacions. Així que ens acompanyaran la Clàudia Soriano, una astrofísica vilafranquina, l'Alba Torrents, biotecnòloga i doctora en biomedicina. Elles hi seran de 9:45 a les 10. I a partir de les 10:06 reprenem el tema de la setmana coneixent dues científiques més del Penedès. Són la Júlia Vergara, veterinària i doctora en medicina veterinària, i l'Aida Mata, doctora en biomedicina. A 10:45, 5 minuts per l'actualitat de les nostres comarques per l'última hora d'aquest dimarts, que ens acostaran des dels serveis informatius. Avui hi haurà moltes dones al programa, a banda de dones científiques. El tema de la setmana, 11:45, ens asseiem al pupitre amb la Carme Hurtoll, mestra de mestres. Avui parlarem d'oralitat i de la parla. A les 11:06, a partir d'aquesta hora, tercera hora per nosaltres, us proposem jugar, divertir-vos una estona i aprendre català tot al mateix temps, el català al carrer, amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Hi haurà concurs i regalarem un llibre xulíssim d'edicions del Pirata. A 11:45, últim flaix informatiu, 5 minuts per recollir com ha anat aquest matí de dimarts als nostres municipis i compartir-ho en aquest últim flaix. I després de l'actualitat penedesenca, tafanegem una estona les pantalles, les principals plataformes, les novetats seriòfiles, què es cou a la tele convencional amb Carles Gala. I acabarem provocant-vos un somriure als llavis amb una fake news. També podeu jugar i encertar des de casa si és certa o no. Així sonarà aquest dimarts 11 de febrer del 2025 al Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
El temps.
Comencem el dia amb bon peu, tot escoltant la meteo, a càrrec del Marc Paredes. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Arrenquem novament el dia i ho fem amb un cel molt tapat i amb un fred moderat. Això sí, perquè no tenim temperatures força baixes, però aquestes nuvolades accentuen la sensació de fredor. Avui tornarà a ser un dia d'aquells rúfols, amb sensació freda, fins i tot durant les hores centrals del dia, perquè poc veurem el sol i fins i tot de cara a la tarda doncs, tindrem algunes precipitacions, seran molt anecdòtiques, aquests plogims intermitents que de forma doncs, general podrien regar el territori, i de cara a dimecres ja tindrem una jornada una miqueta més assolellada. Al matí encara continuarà tapat, però a la tarda ja tindrem moltes més estones amb sol i unes temperatures que es mantindran força a ratlla per l'època de l'any, per tant, temperatures força normalitzades, amb la lenta progressió que de cara als propers dies doncs es vagin enfilant lentament. Pel que fa a les precipitacions, més enllà d'aquestes quatre gotes que pronostiguem per demà, doncs no tindrem cap canvi de temps destacable, continuarem amb aquesta situació força tranquil·la, més enllà de les nuvolades i un fred que serà el normal o fins i tot una miqueta per sobre del que tocaria per l'època de l'any, i haurem d'estar pendents de cara a finals de mes, quan podríem tenir doncs, algun canvi de patró, sobretot cap a les capes altes de l'atmosfera, amb algun canvi de corrent d'aires que ens pugui doncs, arribar, que ens pugui doncs, portar alguna massa freda i, per tant, unes temperatures més baixes, però encara queden dies i, de moment, doncs, pocs canvis veiem a la vista. Això és tot. Bona setmana. Adéu-siau.
Igualment, gràcies, Marc. Un cop al mes posem el focus en el món del còmic de la mà de l'il·lustrador i escriptor sadorninenc Òscar Cerdà, que amb el seu Vinyetes ens descobreix il·lustradors internacionals rellevants. Avui ens endinsem en la figura de Richard Corben i per això anem a Ràdio Sant Sadurní, on l'Òscar ens espera amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com comentes, ens tornem a retrobar un mes més amb l'Òscar Cerdà. Òscar, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé, molt bé.
Avui ens portes una altra gran figura del panorama del còmic mundial, de la història del còmic. Avui parlem de Corben, una figura destacada anys 70-80, perquè ens fem una idea, i amb un personatge, potser alguns el coneixen, potser algun no, però és conegut per aquest personatge, que és Dent.
Efectivament, efectivament. Sí, sí, és el seu personatge pel que serà, sens dubte, més recordat com ja comentarem més endavant.
Doncs, si et sembla, ens endinsem en aquest meeting. Corben.
Farem quatre pinzellades perquè és un autor inabastable, però vaja, suposo que podrem introduir al públic i fer-li agafar ganes, com sempre, o estimular-lo per adquirir o llegir algunes de les seves obres. Com tu, com molt bé deies, avui parlarem probablement, segons el criteri de molts, d'un del dibuixant més gran d'entre finals de la dècada dels 70 i els 80. Hi ha un rotllo una miqueta vintage. Corben va ser un dels creadors més destacats i influents en el món del còmic, molt conegut pel seu especial estil visual i la seva tècnica d'il·lustració innovadora. En parlarem una miqueta més endavant. Després, la seva capacitat per fusionar diversos gèneres. Va néixer l'1 d'octubre l'any 40 en una petita ciutat de Missouri, Anderson, i des de molt jove va començar a mostrar interès per l'art. De fet, va estudiar a l'Acadèmia de Disseny de Kansas City i més tard va fer el seu servei militar a l'exèrcit, una etapa que, sens dubte, el va influir a la seva vida personal i a la seva visió del món i la manera d'enfrontar la creació artística. Després del servei militar, establert ja a Kansas City, va començar a treballar com a il·lustrador experimentant amb les seves primeres obres de còmic. Durant aquests primers anys, com a creador, es va centrar més també en la publicitat i la il·lustració comercial, és a dir, un il·lustrador a totes llums publicitari. Però els seus somnis i aspiracions el van portar a explorar els còmics underground i les revistes especialitzades en ciència, ficció i fantasia, on és un dels veritables mestres, sens dubte, en aquest sentit. Va ser, per això, a la dècada dels 60, quan va començar a construir la seva reputació com a genuí artista de còmic, sense renunciar a les col·laboracions amb petites revistes independents. Són conegudes les seves adaptacions d'Edgar Allan Poe o H.P. Lovecraft, amb un estil caricaturesc a voltes, però que es caracteritza per un ús de la línia gruixuda, un dibuix molt detallat i unes composicions visuals denses. El seu ús de la tècnica d'infusió de color i les tonalitats d'ombra també van ser innovadores per l'època. A diferència d'altres autors de la seva època, Corbett no es limitava als traços lineals habituals en el còmic, dels que tant hem parlat, sinó que incorporava un estil més orgànic, amb ombres i textures hiperrealistes que donaven profunditat i vida a les seves creacions. De fet, la seva obra ha estat amb entredit perquè ell utilitzava un sistema de quatricomia, és a dir, colorejava els colors bàsics i els superposava creant uns efectes hiperrealistes, i recentment una part, diguéssim, dels erudits pensen que potser no podia haver utilitzat base fotogràfica. Però vaja, això és una teoria que, com que ens va deixar ja fa un temps, no sé si és demostrable. Una de les seves influències més grans en l'estètica va ser l'art clàssic de la pintura i el gravat antic, la qual cosa reflectia a la seva extraordinària capacitat per crear personatges i mons vívids i emocionants. La seva obra es va caracteritzar per la seva capacitat per explotar el contrast entre les formes humanes i les formes monstruoses o fantàstiques. Un cop més, aquell recorre a la ciència-ficció constant de Corbett, creant una sensació de tensió i emoció que resultava captivadora. L'evolució del treball de Richard Corbett es pot entendre a través d'un procés que el podem dividir en quatre etapes claus, que dibuixen, per així dir-ho, el seu desenvolupament artístic i dins del món del còmic. Cada etapa esdevindrà una transició i transformació de la seva obra. Primera, la dels anys 60-70 de naixement de l'estil. Com deien, durant aquests primers anys va experimentar molt amb el còmic underground, però va ser la seva col·laboració amb revistes com Heavy Metal, ja n'hem parlat, a la dècada dels 70, que també hi col·laboren dibuixants com Moebius, Barra, Jean Giraud o Druillet, el que el van realment catapultar la fama. Tota aquesta obra de Heavy Metal ens l'acosta al país, també ho hem comentat amb alguna altra vinyetes, gent com La Cúpula, gent com Tutein, més endavant Norma Comics, en 1984, Comics Internacional, un grapat de revistes que afortunadament ens acostaven a aquests autors. A part de que, evidentment, després els àlbums sencers es van publicar també per aquests segells. Aquest període va veure el naixement del seu estil característic. Es va consolidar amb els traços gruixuts, ombres profundes i textures riques de les que parlàvem abans. L'etapa inclou algunes de les seves obres més significatives, com la història d'En, una narració que va fusionar elements de fantasia clàssica amb una sensualitat i una brutalitat que serien reconegudes com a signatures del seu treball. El personatge principal i l'extensa galeria de secundaris van despullats per un univers multicolor de colors llampants i textures hiperrealistes. Certament caricaturitzats, és a dir, distorsionava l'anatomia Corbett. Tot i que era hiperrealista, la distorsionava. Era capaç, a lo millor, de fer les cames més petites. En fi, era molt curiós. Pels que no el coneixeu, ja us convido ara, abans d'acabar el Vinyetes, a endinsar-se amb l'univers de Corbett. Tot plegat ho aconseguia gràcies al seu personal ús de l'aerògraf i de la tècnica de la quatricomia, que Corbett, d'una manera sense precedents, utilitzava per aconseguir uns volums increïbles. De fet, està considerat el rei de l'aerògraf. Per als que no ho sapigueu, és una eina analògica predecessora de l'actual Photoshop que utilitzava un compressor i que obligava el dibuixant o il·lustrador a fer unes màscares adhesives per acotar la zona a colorir. Un veritable treball d'orfebreria. Eren unes màscares que es tallaven en cúter i que reservaven la zona que l'aerògraf pintava, una passada. Corbente, com a mínim, tres obres mestres. La primera és Bloodster, de l'any 76, considerada per molts la primera novel·la gràfica. Doncs va ser publicada directament en format de llibre únic. És a dir, a part de les entregues que, evidentment, ell publicava a diverses revistes, aquest àlbum va ser un volum publicat com a... que es tancava sobre si mateix, no? La segona seria Les Mil i Una Nits, publicada també a Heavy Metal, i la tercera, sens dubte, la ja citada Dent, potser l'obra per la que és i serà més recordat. Els anys 80 van ser la dècada de la consolidació, en què Corbin va establir-se com una figura dominant, va estar també present al Saló del Còmic en diverses ocasions, inclús el va visitar, i va ser una època amb la que va aprofundir en els aspectes més simbòlics i filosòfics del gènere, sense perdre el seu gust per l'exploració visual. L'apartat visual de Corbin és únic, i experimentant amb tècniques de color i textura. Obres com The Staff of Legend o la sèrie Ragnarok Band demostren el seu domini del mitjà i el seu amor per la grandiositat i la cosa heroica, no? Com dèiem, les seves imatges carregades d'emoció captivaven una audiència cada cop més gran i el van establir com un dels creadors més originals. A mida que es va endinsar a la dècada dels 90, Corbin va començar a explorar noves formes d'art, combinant tècniques tradicionals de dibuix amb l'ús de la informàtica. Aquí ja va introduir, com dèiem, l'ús, bueno, com quasi tots els il·lustradors que van fer la transició de l'analogia a la informàtica, no? I de l'edició digital. Va seguir treballant amb històries més introspectives, menys centrades en l'acció i més centrades en el desenvolupament psicològic dels personatges. És a dir, a mida que van envellint, va anar fent un tema més introspectiu, no? Va començar a utilitzar, com deia, l'ordinador, els primers Macintosh que anaven lentíssims, però que es van revelar com les eines que qualsevol il·lustrador dibuixant gràfic avui en dia utilitza, no? Per crear uns efectes de color més dinàmics i va experimentar també en formes de còmic més lliures, lluny dels formes tradicionals. Corbin va continuar treballant de manera incansable a mesura que anava envellint, amb obres com The Fabulous Fur i Freak Brothers o els seus projectes més íntims com a Ghost World. Molts d'ells inclús no van tenir ni traducció, es publicaven amb aquests mateixos títols, curiosament. Es va veure un Corbin més madur, amb un estil més refinat i una visió més profunda sobre la condició humana. Res, les seves obres passaven de l'exploració de l'aventura a una reflexió més seriosa sobre la vida, l'amor i la guerra. I cal dir que va rebre nombrosos reconeixements, incloents premis com el Gran Prix d'Angoulême, que per cert està a punt o acaba de celebrar el Festival de Còmic d'Angoulême, un dels més importants del món, junt amb el de Luca, el del Saló Internacional del Còmic de Barcelona... un que hi ha també als Estats Units, ara no recordo el nom, però aquest, el d'Angoulême, sens dubte, és un dels més prestigiosos. Corbin va morir, ens va deixar l'any 2020, però com tots els anys continua viu a les pàgines de les seves obres, sobretot com amb la influència que va deixar en la història del còmic. I ja dic, el tractament hiperrealista de les textures, de la musculatura, de la llum a la pell, en fi... l'han fet un cas únic. Aquí a Espanya hem tingut algun dibuixant formidable també, amb hiperrealisme. Me'n recordo, per exemple, del Mercenario, de Vicente Segrelles, que era un autèntic pintor fent còmic, és a dir, les planxes d'ell eren com si fossin pintures, cada vinyeta era una pintura feta a l'oli.
Wow.
O Fernando Fernández, que també ha tingut una fusió de tècniques entre llapis, olis, acrílics, bestial. Per exemple, recordem l'obra Dràcula, una adaptació del millor que s'ha fet sobre l'obra de Bram Stoker, que recentment l'ha publicat Carten Comics. És a dir, que ha tingut alguns dibuixants també de caire nacional, però la tècnica aerogràfica de Corbin crec que de moment no s'ha superat. Per bo que avui, amb la tecnologia digital, hi ha molts autors que aconsegueixen grans èxits, no?
Òscar, jo sovint tinc la sensació, i avui jo crec que més que mai, que molts dels autors que ens comentes, d'aquests il·lustradors tan coneguts, són uns avançats a l'època que els va tocar viure.
Pues està molt ben trobat. Sí que tenen un punt de visionari absolut. Més allà de la tècnica emprada, que s'ha vist que ha evolucionat cap a aquesta possibilitat de que avui, amb un programa com el Photoshop, i uns pinzells orgànics pots aconseguir uns efectes que abans eren molt complicats d'aconseguir, també per la seva visió de l'argumentari. Aquesta capacitat d'adaptar, aquesta valentia d'adaptar Montpoe i portar-lo al terreny dels anys 80 i fer-ne una molt bona adaptació, perquè a més era també guionista. És a dir, que eren visionaris, efectivament, i avançats al seu temps. Sí, sí, estic d'acord amb tu, absolutament.
Parlaves del tema de l'aerògraf i, clar, jo et mirava com dient, no pot ser. O sigui, em sembla una mica, explota una mica el cervell, no? que algú pugui fer, comentaves tu, no?, feina d'orfebreria absoluta.
Absoluta. A més, els aerògrafs, bueno, ja ho saps, és una mena com de llapis que va connectat amb un compressor, que deixa anar la tinta com amb una pulverització. Clar, s'ha de tenir un control del tacte per no passar-se i es basa en anar fent capes i anar pujant els colors i anar fent degradats. És una tècnica impressionant. Hi ha també un japonès que es diu Sorayama, que feia una mena de starlets vestides amb acers, que és una autèntica passada. Avui, certament, amb la intel·ligència artificial, si un controla el tema que es diuen prons, no? Pot arribar a agafar i fer unes il·lustracions en qüestió de segons que un Sorayama o un Corben amb els aerògrafs s'hagués tirat jo que sé quantes hores. És a dir, que tot ha canviat d'una manera molt, molt salvatge.
Podríem debatre molt si hem canviat cap a bé o cap a malament, però en aquest aspecte, no, a l'hora d'agilitzar, no, molta feina, tu ho deus veure en tots els anys que portes il·lustrant, no, en que hi ha coses que s'han agilitzat.
Sí, sí, jo
moltíssim.
Mateix en sóc un exemple, és a dir, jo que començava sempre amb el llapis de grafit de tota la vida i acoloria en Photoshop, ara ja tot ho faig directament al núvol, i guanyo, em salto un pas, no? Que és el del calcar l'esbós primerenc de llapis a la tinta, que després serà colorida. I després la versatilitat. Ara treballo amb una mena de tablet de 20 i pico de polzades que fa les vegades d'una taula de dibuix. No? Mm-hmm. Per tant, no podem obviar que en cert modo la nova tècnica ens ha ajudat a tots per optimitzar recursos. Per això el valor d'aquests dibuixants vintage, com tu molt bé deies, avançats al seu temps, amb executar aquestes obres de catedral. També és veritat, ja per anar concloent, que estaven molt ben pagats aquests dibuixants. Els Estats Units sempre ha pagat molt bé amb els il·lustradors, i més amb un primera línia com Corben.
A diferència d'avui, o continuen estant ben pagats?
Jo crec que continuen, per descomptat, a fora, a França, que hi ha una gran escola de còmic, i als Estats Units, sens dubte, els honoraris són superiors. Fa poc ha estat el compliance d'Alex Ross, que potser en parlarem d'ell, que també és un altre monstre dels olis, aquest permany fidel a les tècniques convencionals, i bueno, aquest tipus, a part de que jo no sé d'on treu el temps, heu estat lligat amb una bola de ferro a la taula de dibuix, té una obra impressionant, Alex Ross.
Uh-huh. Aquí a casa sempre estem en el tema salarial i en el tema de reconeixement de l'art, sempre estem una passa per enrere.
Sempre, sempre. No sé per què l'editor sempre mira per ell i veritablement no cuida del tot amb l'autor. Això és així.
Si et sembla, Òscar, ho deixem aquí. Ha estat un veritable plaer que ens acompanyis un mes més, avui coneixent la figura de Richard Corben, parlant d'ell durant aquests minutets, apropant-lo als nostres oients perquè tinguin ganes de fullejar algun dels seus còmics. I res, ens retrobem al mes vinent, coneixent un altre monstre.
Perfecte, una abraçada a tothom.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 9:15 us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Es publica al BOE la resolució que desestima el projecte de la MAT. El butlletí oficial de l'Estat recull en la seva disposició 2481 la resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es desestima el projecte de la línia de molt alta tensió que havia de portar energia des de centres de producció situats a Aragó fins a Barcelona. La MAT, promoguda per Forestalia, havia de travessar, a través d'una gran línia de cablejat elèctric, les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Priorat, el Baix Camp, l'Alt Camp, el Baix Penedès i l'Alt Penedès fins a arribar a Begues, el Baix Llobregat. A l'Alt Penedès, els municipis que es veien afectats eren Castellet i la Gornal, els Monjos, Olèrdola, Sant Cugat Sesgarrigues, Avinyonet i Olesa de Bonesvalls. El seu pas per la comarca, el projecte proposava la construcció de 70 torres de molt alta tensió, una subestació transformadora de la MAT a Olèrdola i 28.100 metres de recorregut de línies. El projecte havia generat molt de rebuig, tant entre la ciutadania com entre les institucions, pel seu impacte mediambiental i pel model energètic que promulgava. Calafell necessita cada any prop de 20.000 metres cúbics de sorra per les seves platges. Calafell necessita cada any una aportació d'entre 18.000 i 20.000 metres cúbics de sorra per compensar el dèficit de sediments que tenen algunes platges del municipi. Així ho va explicar al ple d'aquest passat divendres el regidor d'Ecologia Urbana, Aaron Marcos, a una pregunta del representant de la CUP, Guifré Artal. Marcos va confirmar que el tram de litoral que va del nucli de la platja fins al Mas Mel té greus problemes d'arribada de sediments, el que produeix un dèficit anual que cal compensar amb aportacions extraordinàries provenents de les acumulacions de sorra que hi ha al port de Coma-ruga. L'any passat va ser el Servei Provincial de Costes qui es va encarregar de fer aquests trasllats, però a partir d'enguany la gestió anirà a càrrec del mateix consistori gràcies a un conveni que es va signar l'any passat amb l'Ajuntament del Vendrell. L'Ajuntament ha decidit fer-se càrrec d'aquest transvasament anual, que és d'entre 18.000 i 20.000 metres cúbics, per assegurar que a l'estiu hi hagi sorra. Paral·lelament, el consistori manté la seva aposta per altres iniciatives, com l'impuls de sistemes dunars que garanteixen una resiliència més gran de la sorra o l'eliminació d'elements rígids que provoquin una gran erosió, com ara la plaça del Mil·lenari. Reunió de l'alcalde de Castellví de la Marca amb representants de la Federació d'ADF Penedès Garraf. Fa uns dies, l'alcalde de Castellví de la Marca, Eliseu Alegre, i el regidor d'Urbanisme, Josep Morató, es van reunir amb un representant de la Federació d'ADF Penedès Garraf i amb el president de l'ADF de Castellví de la Marca. La Federació d'ADF Penedès Garraf fa 26 anys que es dedica a preservar els boscos del territori a través de les 27 agrupacions que en formen part. Conscients que l'extinció no és l'única via per protegir els boscos, des de fa uns anys es va apostar molt per la prevenció dels incendis a través de la gestió forestal, amb treballs de silvicultura adreçats a crear estructures de boscos més resistents al foc. Durant la trobada, el representant de la federació va explicar tots els treballs i recursos que utilitzen per millorar la preservació dels espais naturals per tal d'augmentar la seguretat i contribuir a la gestió eficient del territori. Des de l'Ajuntament de Castellví de la Marca es vol agrair públicament la feina que les ADF fan durant tot l'any. I l'Ajuntament del Pla del Penedès recull prop d'una vuitantena d'enquestes dels veïns i veïnes en el procés de participació ciutadana sobre educació ambiental. El procés es va dur a terme a finals de l'any passat en una iniciativa que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. Dels resultats obtinguts, destaca que més d'un 90% dels enquestats mostren interès a que s'organitzin més activitats ambientals i a col·laborar amb l'Ajuntament. Com a principals aspectes de millora s'apunten l'ús eficient de l'aigua i de l'energia, la necessitat de conscienciar sobre el benestar animal, fomentar un major coneixement de l'entorn natural o la implantació de la recollida de residus porta a porta. Tota aquesta informació i dades obtingudes s'incorporaran en el futur Pla d'Educació Ambiental Municipal.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 6 minuts de 9:45. Avui, 11 de febrer, se celebra el Dia Mundial de les Dones i les Nenes en la Ciència. Tan sols fa una dècada que Nacions Unides va impulsar aquesta commemoració amb l'objectiu de visibilitzar i reconèixer les contribucions de les dones en el camp de la ciència i la investigació, així com promoure la igualtat entre homes i dones. Visibilitzar i reconèixer les contribucions de les dones, però també acabar amb els estereotips i prejudicis de gènere a la ciència i crear entorns laborals atractius que facin progressar les dones a la ciència. Des del Penedès en xarxa ens sumem a aquesta commemoració parlant amb quatre dones del Penedès, quatre dones científiques, que avui posen veu i visibilitzen models femenins en aquesta professió. Comencem a Ràdio Vilafranca parlant de l'espai i dels exoplanetes amb l'astrofísica vilafranquina Clàudia Soriano. Clàudia, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies, Sílvia, per convidar-me a l'entrevista.
Un plaer. La vilafranquina Clàudia Soriano va estudiar física i actualment és doctoranda de la Universitat Autònoma, investigadora astrofísica de l'Institut de Ciències de l'Espai. L'any passat va rebre la menció aeroespacial dels Premis Dona TIC i, a més, també dedica temps a la divulgació científica. És responsable d'esdeveniments a Women in Aerospace i cofundadora de l'Associació Catalana d'Estudiants de Física. Clàudia, tens un currículum impressionant. Intuïm que aquí darrere hi ha moltes hores de dedicació, molta tenacitat, molta passió també, segurament. Com s'arriba aquí?
Doncs, primer de tot, moltes gràcies per les teves paraules. I la veritat és que jo, en el meu cas, sempre m'ha agradat la ciència, la recerca. Llavors, per mi, anar triant el camí tampoc va ser extremadament difícil, però sí que és veritat, doncs, que cada etapa, no?, té una mica el seu què. Jo, en el meu cas, vaig fer el grau en física perquè des de petitona m'havia agradat molt tot el que tenia relació amb l'espai. És a dir, jo tenia 4 o 5 anys i ja em demanava, doncs, les típiques joguines interactives de planetes, d'estrelles o llibres d'aquests de l'universo. I la veritat és que amb els anys, doncs, sempre he intentat, doncs, anar fent activitats i formant-me en coses relacionades amb la ciència, sobretot amb la física, fins que vaig decidir, doncs, centrar-me en l'univers, en l'espai. I tot això, doncs, m'ha portat fins on estic en el dia d'avui investigant els exoplanetes.
Arribar fins aquí t'ha costat més pel fet de ser dona?
A veure, t'haig de dir que en el meu cas particular no, perquè he tingut el camí molt clar des de ben petita i sempre com que he intentat anar fent allò que m'arribés a portar allà on estic ara, no?, d'alguna manera. Sí que és cert que he tingut i tinc inquietuds per moltes altres coses, vull dir, m'agraden molt les llengües, m'agrada molt la història, m'agrada molt llegir, m'agrada molt moltes altres coses, però en el meu cas el camí és com que l'he tingut molt... El vaig decidir com de molt petitona, llavors sempre he intentat, doncs, sempre amb petites desviacions, no?, coses que al final, doncs, també pot ser que no t'esperis al llarg de la vida, però he intentat anar seguint i anar fent aquelles coses que em portarien on estic ara mateix.
Deies que des de menuda tenies clar aquesta vocació, aquest interès per l'espai i per l'univers, però en el moment que comences a pensar que sigui la teva carrera, a casa no et diuen, ja t'ho has pensat bé, que és una feina molt precària, molt inestable, que aquest país no premia la investigació?
A veure, sí que és cert, haig de dir que a casa meva ningú tenia un perfil científic. Els meus pares són més de l'àmbit social i l'única persona que tenia així una mica més de vessant científico-tecnològica era el meu avi. Però la veritat és que a casa meva sempre m'han dit, fes allò que realment t'agradi, perquè al final, o sigui, tu pots estudiar física, dret, pots estudiar per ser mestre, però al final mai saps on acabaràs, no?, en aquesta vida. Llavors, doncs, jo, o sigui, a casa meva em van animar per estudiar allò que realment m'agradava i seguir, doncs, els meus somnis en aquest cas.
Que bé. Ets doctoranda en el projecte Imagine. Què investigueu exactament?
Doncs el projecte Imagine és un projecte financiat per una beca europea d'investigació. I la nostra recerca se centra en estudiar els camps magnètics dels exoplanetes, és a dir, de planetes que estan fora del sistema solar. Llavors, la meva recerca, concretament dintre del projecte, se centra en estudiar els hot Jupiters. Doncs, dintre de l'univers hem dit que hi ha tots aquests exoplanetes, tots aquests planetes que orbiten en altres estrelles que no són el Sol, i fins a dia d'avui n'hem descobert aproximadament uns 6.000. Què passa? Doncs que no tots tenen les mateixes característiques. Dintre d'aquests exoplanetes trobem els hot Jupiters. Els hot Jupiters són planetes molt grans, són gegants gasosos, com ho són Júpiter o Saturn, però que tenen la particularitat que estan molt a prop de la seva estrella. És a dir, estan molt més a prop del que està, per exemple, Mercuri o Venus del Sol. Llavors, doncs, aquests planetes s'han estudiat, saben doncs, les propietats generals, com funcionen, com evolucionen, però tenen una característica que encara és una mica un misteri, no?, per la comunitat científica, perquè no s'ha pogut explicar per què és així. I quina és aquesta característica? Doncs, si mirem els models teòrics i comparem aquests models teòrics amb les observacions, veiem que els hot Jupiters estan més inflats del que els hi tocaria. Per tant, la meva recerca, d'alguna manera, es tracta d'intentar explicar, mitjançant doncs, simulacions numèriques amb l'ordinador, per què estan inflats.
I aquesta investigació et pot ocupar tota la teva carrera?
Actualment és el pilar de la meva carrera. Sí que participo sí. en altres projectes, en altres col·laboracions amb els meus companys de grup i també amb altres instituts, però el pilar principal ara mateix és aquest.
I t'hi podries dedicar anys i anys i no trobar la clau de volta?
A veure, la veritat és que en aquest cas jo estic estudiant un dels mecanismes que té més números d'intentar doncs, justificar aquesta inflació, no? Aquest fet de que els planetes s'hagin expandit, però realment de mecanismes n'hi ha molts. Llavors, sí que és cert doncs, que jo ara he dedicat, doncs, porto més de 3 anys en aquest projecte, a fer unes simulacions que el que fan bàsicament és agafar blocs de l'atmosfera d'aquests exoplanetes i mirar com interactuen els vents amb els camps magnètics i també amb les corrents elèctriques que hi ha en aquestes atmosferes, perquè són atmosferes com molt turbulentes, no? I doncs això, doncs, realment hi ha una feina molt gran al darrere, perquè ara t'estic explicant amb 2 o 3 frases, però realment doncs, els codis s'han de programar, s'han de preparar, les dades s'han d'analitzar. I llavors, realment feina, amb això n'hi ha moltíssima. Jo doncs, trauré unes conclusions, però aquestes conclusions no seran conclusions finals que tanquin i decideixin si aquest mètode que estic estudiant és o no és el mètode final per explicar per què estan inflats. No? O sigui, realment, recerca aquí se'n podria fer durant anys i anys.
Avui és el Dia Internacional de les Dones i les Nenes en la Ciència i justament a Women in Aerospace Europe promoveu aquestes vocacions científic-tecnològiques entre les joves, entre les nenes. De quina manera ho feu?
Sí, doncs jo he participat activament a Women in Aerospace, concretament al grup local de Barcelona. Women in Aerospace és una associació a nivell internacional i fa uns quants anys doncs, es va decidir crear el grup local aquí a Barcelona i pel que seria doncs, tota Catalunya. No? Llavors, la idea principal doncs, és intentar promoure totes aquelles carreres que tenen a veure amb el sector de l'espai aeroespacial, aeronàutic, sobretot a les noves generacions. I tant a nens com a nenes, però sobretot a nenes. Per què? Doncs perquè a dia d'avui, doncs, si mirem les estadístiques, encara veiem que la quantitat de dones que comencen a les carreres doncs, més científiques, tecnològiques, és molt més baix que el d'homes. Sí que és cert que es fan doncs, polítiques i es fan molts programes a nivell de l'ESO i de batxillerat per intentar promoure, no?, i per intentar doncs, que cada vegada hi hagi més nenes que estiguin interessades en l'espai. Però, malauradament, els números encara no són bons o no són els que haurien de ser i llavors, doncs, amb programes com els que fem a Women in Aerospace, el que intentem és promoure doncs, la ciència i, sobretot, en aquest cas, l'espai en les noves generacions, ja sigui doncs, amb xerrades, amb jornades familiars, amb, de vegades també amb visites, com per exemple el Cosmocaixa. i aquest tipus d'activitats.
Tu ets als inicis de la teva carrera com a investigadora i imagino que a mesura que vagis avançant, que vagis fent carrera i progressant, hi haurà menys dones, no?
Sí, això és el que es coneix com l'efecte tisora. Just ahir ho vaig estar mirant, perquè vaig tenir una xerrada de divulgació i ho vaig estar comentant amb la gent que va venir. La veritat és que es va generar un bon debat. I és que, malauradament, si mirem els gràfics i les estadístiques, veiem que la quantitat de doctorands i de doctorandes, no en ciència, sinó en general en el món acadèmic, normalment acostuma a ser bastant similar. És a dir, la quantitat de dones i homes en etapes doctorants s'equipara bastant. Però a mesura que anem avançant dintre de la part científica, no, la part acadèmica, ja fa aquest efecte tisora, i és que la quantitat d'homes, el percentatge, augmenta, però la quantitat de dones disminueix. I això realment ens fa una mica pensar, no? En plan, per què passa això encara? Per què les dones abandonen el món acadèmic i els homes dominen? Llavors aquí realment hi ha un gran debat, no? De si és perquè encara arrastrem alguns patrons i algunes conductes del passat o bé per temes de maternitat, o realment hi ha un gran debat sobre per què encara passen aquestes coses. T'haig de dir, tot això, que encara que en el món acadèmic en general la quantitat d'homes i de dones doctorants és bastant equiparat, en el meu món no. És a dir, en el nostre cas, per exemple, a l'Institut de Ciències de l'Espai, actualment som 40 doctorants, dels quals 9 som dones i 31 són homes. Per tant, realment nosaltres ja partim en aquestes etapes més juniors, no? Ja partim d'un biaix i d'una diferència bastant gran que encara es va accentuant més conforme anem pujant.
Clàudia Soriano, ens ha agradat molt que ens dediquis aquesta estona a explicar-nos què fas i aconsellar i estimular aquestes nenes i aquestes joves que tinguin aquesta vocació científic-tecnològica i que tinguin miralls on buscar referents. Moltes gràcies i sort amb la carrera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Continuem conversant amb la quintinenca Alba Torrents, biotecnòloga i doctora en biomedicina, que ens espera a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli.
Com comentes, ens acompanya ja des de l'altra banda del fil telefònic la quintinenca Alba Torrents, resident ara mateix a San Diego. L'Alba és biotecnòloga per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb un màster en biologia mèdica per la Universitat d'Amsterdam, doctora amb una tesi sobre disseny d'una vacuna preventiva contra el VIH i actualment desenvolupa un dispositiu de detecció de microplàstics. Alba, déu-n'hi-do quin currículum, molt bon dia, com estem?
Bon dia, molt bé. I tu?
També molt bé. Parlem avui de dona i nena en la ciència. En el teu cas, quan vas decidir-te pel món de la ciència, des de petita, ja de més gran, és una cosa de tota la vida, això?
No, jo crec que es va cuinant a poc, almenys en el meu cas. Jo crec que a batxillerat estava fent piano, I estava entre piano, química, medicina, biotecnologia i va ser així a última hora de dir, abans de la selectivitat, de dir, va, què poso primer? Mm-hmm. I va ser biotecnologia perquè m'interessava molt tota aquesta frontera entre la biologia i l'enginyeria i, de fet, ara mateix, mirant-ho retrospectivament, penso, mira, quina bona decisió, perquè ara sí que actualment sí que estic fent bioenginyeria o biotecnologia. Sí.
Parlaves d'aquest binomi entre el piano i aquesta decisió, no? Però el piano t'acompanya, el món de la música t'acompanya fins al dia d'avui.
Sí, evidentment. Crec que tot, tant la música com l'art, com la ciència, tot és creativitat. I la creativitat és el que fa que la ciència, la música, la literatura, tot, tiri endavant i innovi, no? En cada sentit i en cada lloc. I també doncs, la ciència i l'art és una eina molt, molt important de transmetre informació cap a la societat. I, i ara mateix també estic fent això. Aquí a San Diego posem piano, vídeo i poesia per transmetre la problemàtica de microplàstics a la població general, diguéssim, que no... Per veure quin és aquest problema amb els microplàstics. O sigui que al final tot va donat de la mà i tot és crear des de, des d'un lloc diferent, però des d'un lloc igual de vàlid.
Alba, quan parlem de, del món de la ciència, històricament sempre la ciència semblava que tenia gènere i era gènere masculí. No sé si aquesta és la teva sensació, si només passa aquí a casa nostra, si tu fora de les nostres fronteres també t'ho has trobat. Com ho vius tot això?
Sí, jo crec que això és una molt bona pregunta. Crec que encara si ara anéssim a, un, a una escola i diguéssim, va, dibuixa... Què és per tu un científic? Encara sortiria majoria de criatures dibuixant, no? un Einstein, per dir-ho d'alguna manera. No? Llavors això s'ha de canviar. Crec que s'està canviant cada cop a mesura que em vaig fent més gran i a mesura que vaig avançant així a la ciència veig que hi ha més dones i crec que és molt important que hi hagi aquest exemple, sobretot pels més petits, perquè et puguis veure reflexat a què pots arribar a ser, no? Si jo veig una persona científica vol dir que jo puc ser científica, en canvi, si no em veig tan representada, doncs em costarà més. I sí que almenys la bioenginyeria o la biotecnologia i el que he estat fent més de biofísica també, ja he estat envoltada més de... Hi ha més sempre homes que dones... crec que cada vegada les dones van guanyant veu i crec que és molt important d'anar guanyant veu, anar guanyant espais i també crec que és molt important fer diversitat, inclusivitat des de part de les universitats, de part de, dels instituts de recerca i si ja ho volem tirar una mica més encara, que crec que encara les dones estan representades però blanques, no? Però si nosaltres mirem la societat... La societat general no hi ha més homes que dones, no hi ha més dones blanques que dones de color o dones negres i crec que s'han de començar a ocupar els espais, almenys, com a mínim, amb el mateix color i la mateixa proporció que tenim a la societat. Per tant, crec que s'ha de fer un esforç molt gran des d'escoles, instituts, universitats, ja perquè hi hagi accés d'aquestes noies de diferents races, de diferents cultures, que arribin a la uni, que arribin a fer doctorats, que arribin a ser catedràtiques, perquè no hi és encara.
Toca encara, com bé dius, picar molta pedra. Alba, no sé, normalment la dona en el món de la ciència es troba... segurament més entrebancs, més limitacions que els homes, i no sé si en el teu cas ho has viscut així o si fins i tot has hagut de fer més concessions que companys teus, homes.
Crec que sí, molt bona pregunta. Crec que sí, que encara és també cultural i crec que sí, crec que ens hem de, que hem de fer comradaria o hem de fer pinya amb les dones i també ens hem de sentir doncs, que això que fem és vàlid i a vegades jo crec que no preguntem prou o no pensem, no, que podem tenir accés a certs llocs de poder, diguéssim. Ai, no pensar, ai, és que potser no ho faig bé. No, sí que ho fem bé, saps? I ho fem igual de bé o millor que els homes, i crec que sí, que hem d'ocupar aquest espai que a vegades, pel fet de que històricament no hi haguem sigut i no ens hi hem vist, a vegades no acabem de pensar que hi podem entrar i llavors per això és important doncs, tenir aquí a un treball o a Scripps, doncs hi ha grups, no, les dones a la ciència escrips i bàsicament doncs parlem entre nosaltres, no?, de quines inseguretats hi ha, tal, i ocupar espai, fer sentir la veu, que els homes, pel fet de que hi han ocupat més llocs de poder durant més temps, doncs fins i tot subconscientment ja pensen, vale, no?, ja és vàlid que jo estigui aquí i les dones, doncs, doncs potser hem de treballar-ho més a nivell,
total,
a nivell psicològic i emocional. Però sí que ho estem fent i crec que és important, molt important, jo crec, també, des de part dels homes, d'escoltar, de, no?, d'escoltar i de deixar lloc, també, deixar espai i no ocupar veus, diguéssim, que podríem deixar obertes.
Alba, et faig una darrera pregunta. Què els diries a les nenes que a dia d'avui, nenes i adolescents, no?, en aquest moment en el que han d'escollir carrera i potser tempta una mica la ciència, però malauradament encara a referents a dia d'avui, si és el que comentaves abans, no?, si dibuixem un científic, molts d'ells seria home. Doncs què els diries a aquestes nenes que estan indecises?
Jo els diria a aquestes nenes, a qualsevol persona, fes el que et surti del cor, perquè sí que pots i sí que ets vàlid, i que busquin mentors, mentores, que els acompanyin en el camí, que jo crec que això també dona molta força, però que la força la tenim a dintre i que sí que podem fer el que ens surti del cor.
I tant que podem. Doncs, Alba, ho deixem aquí. Ha estat un veritable plaer conversar avui amb tu, sumar la teva veu a aquest tema de la setmana que avui dediquem al Dia de la Dona i la Nena en la Ciència. Que vagi molt i molt bé pels Estats Units fent aquesta investigació. I res, ens veiem ben aviat.
Moltes gràcies a vosaltres i gràcies per fer aquest programa i aquest espai de les nenes i les dones a la ciència.